COPE Denia Marina Alta.
Estar informado.
Hoy abordamos un tema que cada vez más preocupa a familias, profesionales de la salud, a educadores, las adicciones y en especial las adicciones al juego, las apuestas, ya sea en locales físicos o a través de plataformas online, están captando cada vez más a un público joven y vulnerable, con acceso rápido, publicidad agresiva y la falsa ilusión de ganar dinero fácil se ha convertido en una adicción silenciosa pero devastadora. Vamos a hablar de cómo identificarla, qué riesgos implica y qué recursos existen para prevenirla o tratarla. Para ello contamos con Juanjo Sala, psicólogo y técnico de la UCA, y Encarna Cáceres, trabajadora social y técnica de la UCA. Bienvenidos.
Buen día.
Gracias, buen día.
Bueno, ¿qué es considera como una adicción al joc, no? Per començar.
Vale, pues primerament parlem d'este tema perquè és una preocupació que ha anat creixent en els últims anys. La preocupació per el tema de joc d'apostes, casinos, ruletes, sobretot entre la gent jove. En Espanya es fa una enquesta que es diu Estudes, que parteix del Pla Nacional sobre Drogues, que l'última remesa que van fer va ser en el 2023 i plasmava que els estudiants de 14 a 18 anys, un 17,7% ha participat en jocs d'atzar presencials en l'últim any. Estem parlant de població menor d'edat. Aleshores, hi hauria que tindre una especial protecció de cara a ells. I també marcava que un 10,7% ha jugat online. Com bé has comentat en la introducció, pues aquesta falsa creença de control, de voler guanyar diners, acaba captant a la gent jove, però acaba provocant un problema d'addicció. I quan parlem d'addiccions estem parlant d'una malaltia que pot arribar a ser crònica. Aleshores, l'addicció al joc està ahí, no solament estan les addiccions a substàncies, sinó també estan les addiccions comportamentals com pugui ser el joc patològic, que implicaria el tema dels jocs d'atzar.
Amb aquestes dades, considereu que el perfil de persones que desenvolupa aquesta addicció amb l'arribada de les apostes online ha canviat, està canviant?
Sí, moltíssim. Si fa uns anys el perfil era 50-55 anys i eren 10 anys d'evolució de l'addicció i les tragaperres, el tipus de joc que es realitzava, actualment pues ha canviat molt el perfil que arriba a tractament. És població jove, molt jove, és més jove, després de 2 o 3 anys d'entrar en un abuso compulsiu i falta d'autocontrol i complicar-se i aparèixer tota la problemàtica, i és població entre 25 i 30 anys, tot i que l'inici és algo més precoç, i a los 14 anys i mig ja estan començant a jugar a l'inici en el joc alguns joves. Llavors, és especialment vulnerable l'adolescència, amb el cervell en pleno procés maduratiu encara. Esa exposició temprana al joc, venent-se, pues, això, que si a nivell emocional pues, pot anar perdent pel camí amb tota aquesta influència de la publicitat, el màrqueting, a través de los videojocs. Fixeu-se que ja estan venent molts casinos o les caixes boti. Entonces, son maneras, estrategias sutiles en las que anem iniciant-los. I clar, estem parlant de diners. Els diners són molt, molt llamatius. Entonces, a on està preparat un jove adolescent que encara està en procés maduratiu, està als 25 anys? Front a tot això, que és molt sutil, però hi ha molts interessos comercials al darrere, molt de màrqueting, molt...
Clar, i jo em pregunto, això com es menja, no? Perquè suposadament no pots fer apostes a partir sinó és a partir dels 18 anys.
Ja.
Sí, la veritat que en els últims anys s'ha intentat regular un poc més este tema, vale? Partim de per exemple, pues una llei estatal que va regular el tema de la publicitat a partir del 2020, en el qual pues es van fer determinades restriccions que actualment pues tal volta tindrien que fer una revisió d'aquesta llei. Però alguna de les coses que parlava, pues això, era regular el tema de la publicitat en els mitjans de comunicació, com pugui ser en la televisió, que no es poden emitir a qualsevol hora, sinó solament de 1 a 5 de la matinada. També regular la publicitat que apareix en les xarxes socials, encara que en els últims temps estem comprovant que estan buscant altres estratègies i realment aquesta publicitat segueix estant ahí, en algunes xarxes socials en concret. I també el tema de que apareguem famosos en les publicitats o el tema dels bonos de bienvenida, que moltes voltes oferien una quantitat de diners per a jugar, ara han fet una reconversió perquè abans et donaven este bono de benvinguda, però fins que tu no posaves diners físics o a través de targeta no estaves guanyant res. Actualment et diuen que després del primer depòsit que fas et regalen determinada quantitat de diners, que igualment estem en el mateix. Aixòs diners després tu no pots reclamar si tens alguna ganància, que de normal ganàncies hi ha poques.
Bé, estàvem parlant al principi de l'entrevista, no? De 14 a 18 anys, el 17% d'ells participen en jocs presencials. En online se m'ha escapat la xifra, no sé si me la pots recordar.
10 en 7.
Quines senyals deuen alertar, no?, a una família de que el seu fill o la seva filla podria tindre un problema en el joc?
Pues mira, d'aixes dades també podem comentar que dins d'aixe estudiantat enquestat, un 4% ja mostrava possibles indicis de joc patològic. ¿Vale? Algunes senyals d'alerta que han de tindre, per exemple, les famílies que tenen a adolescents en casa, pues, igual que qualsevol addicció, en el moment que veuen qualsevol canvi en el comportament de l'adolescent que siga fora de lo comú, ja ha de ser una senyal d'alerta al canvi d'amistats, el tema de pues, l'utilització dels diners, el reclamar més diners, el passar temps fora de casa, a hores a lo millor no del tot adequades, però després hi ha algunes concretes que ja poden ser senyals d'alerta referents a lo millor a estar arribant al punt d'una addicció al joc patològic, com pugui ser la necessitat de jugar quantitats cada vegada més elevades de diners i jugar cada volta més temps. La persona acaba tenint una obsessió respecte al joc, està constantment pensant en el joc, no solament en el moment que està jugant, sinó en qualsevol moment del dia pensa com aconseguirà diners per a jugar, quan podrà anar, ¿vale? Això li crea una inquietud o una irritabilitat i sobretot quan intenta interrompre esta conducta. Lo que ha de tindre en compte una persona és que a lo millor la seva primera motivació per a començar a jugar és guanyar diners. Però quan una persona comença a tindre ja certs indicis de possible addicció, ja no juga per a guanyar diners, sinó per a recuperar les pèrdues que ha tingut fins ara. I sabem que aquestes pèrdues no es recuperen mai, perquè mai la persona jugadora va recuperar allò que ha jugat, perquè realment tampoc sap la quantitat que ha jugat. I aleshores comença a enganyar el seu entorn per a que li deixin diners, intenta a voltes jugar per a escapar d'aquesta mateixa problemàtica que li està causant, intenta controlar però no pot. Són indicis bastant clars que tant les famílies com la pròpia persona que està jugant hauria de tindre en compte si li ocorren.
Deutes, falta autocontrol i els del voltant ho veuran abans de que ho reconega realment el propi afectat.
De quina manera podríem ajudar a aquestes persones?
Quina manera? El recurs, a veure, ahí este, les unitats de prevenció per a població jove i la UCA per a població adulta. UCA, Unitat de Conductes Addictives, Centre de Salut Tercera Planta, dintre del dispositiu assistencial, i nosaltres som Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives per a població jove quan i ja, pues, la detecció per part de la família, mira, que no, no, m'agarren la targeta i jo no tinc clar què ha passat aquí, si ha sigut algo fortuito o aquí se m'està complicant la vida, però me preocupa, bueno, agarra-lo, agarra-lo, agarra el xic, la xiqueta de l'orella i diga, escolta'm, això, què ha passat aquí? Mm-hmm. I anem a esbrinar, a veure, i anem a situar si és algo fortuito o si realment la cosa està, hi ha alguns indicis més clars de que és més complexa i de reconduir-se lo abans possible. La família té responsabilitat en tot això, clar, ha de marcar límits clars i estar atenta al manejo del dinero quin és, vull dir, però clar, també, a veure, l'accés a les tecnologies tan precoç no ha ajudat gens. Se les 9 ja estem plantant-los un mòbil, tenen un smartphone
d'última generació,
que és el pare i la mare. Mm-hmm. Vull dir, això no ajuda en absolut, o sea, que el tema del manejo de les tecnologies és molt important, els riscos que n'hi ha ahí també, i les famílies han de saber acompanyar en aquesta gestió als adolescents i als jovens. Evidentment, i ha de tindre molt i molt clar que no és plantar una eina com un mòbil al nostre fill, sinó que hem de sobretot estar disposats a gestionar aquest acompanyament, perquè és una finestra oberta al món i un dels riscos és aquest, perdre-nos en pèrdua de control en el joc. Pues sí, podria donar-se.
Perquè, clar, fins a quin impacte, no?, podria tindre aquesta addicció en la vida d'una persona jove, ja siga a nivell econòmic, familiar, acadèmic, social...
Tremendo.
Efectivament.
De deutes importants, molt importants, rendiment escolar que baixaria moltíssim, molta ansietat, si treballa, pues, pèrdua de feines, a veure, és un procés progressiu i paulatino, i la situació, la conflictivitat familiar es donarà segur. La família molta vegada es tapa, cuidao, és que no hem de tapar, el que hem de és destapar i treure la situació de lo que està passant i que assumisca la responsabilitat i que repare la persona, ja sigui jove o menys jove o més d'entrada d'edat, que repare la situació de lo que està fent. I les famílies moltes vegades tenen por, vergonya, tapen i és un mal fer.
I hi ha que reconèixer la problemàtica.
I tant, reconèixer-la i que repare i reconduir esa persona cap a tractament.
I sobretot perquè nosaltres sempre parlem de que, vale, nosaltres som tècnics de prevenció, però la prevenció és qüestió de tots, és qüestió de tota la societat. Des de les lleis, com la que comentàvem al principi, o la llei exclusiva, la llei valenciana del joc, que també existeix, que també ahí fa algunes restriccions o algunes limitacions. Però al final la prevenció depèn de tots els estaments, des de tots els estaments que puguem estar, inclús així que estem en els mitjans de comunicació, podem fer, podem anar en pro de la prevenció. I hi ha que deixar clar que quan parlem d'addicció estem parlant d'una problemàtica, que afecta la salut de les persones. I no solament la salut física, sinó la salut mental, la salut emocional, la salut social, ¿vale?, la salut econòmica. Estem parlant de que una addicció acaba entorpint el procés evolutiu d'una persona. I si ja parlem de persones adolescents, pues estan en el seu moment més oportú per a créixer. I ahí, si tenim la problemàtica de l'addicció, encara es complica més el seu procés evolutiu. Com parlava Encarna, el tema de les noves tecnologies han vingut a facilitar-nos la vida, però també a complicar-se els aspectes, entre ells aquests, perquè les addiccions a les noves tecnologies, bueno, a les tecnologies actuals, diríem, perquè ja de noves ja no tenen res. L'addicció a les tecnologies està ahí, i no pot ser que en 9 anys estiguem plantant un dispositiu en accés lliure al món digital sense ningú control, perquè evidentment hem de contribuir a través de la legislació, a través de l'educació, a través de la prevenció, a través dels mitjans de comunicació, però si parlem específicament del joc estem anant contra una indústria molt potent que evidentment pues, el que vol tindre són ganàncies econòmiques.
Mm-hmm. S'està veient una relació entre les apostes i altres conductes de risc, ja sigui el consum de drogues, problemes de salut mental...
Sí, perquè va molt, molt relacionat. Com diem abans, estem parlant d'un problema de salut i l'addicció és una malaltia que pot arribar a ser crònica si no es treballa a temps i la persona pues, va tindre relació en altres comorbilitats relacionades a nivell mental i també a nivell altres addiccions, perquè quan parlem d'addiccions estem parlant també d'una falta de control d'impulsos. Per tant, falta de control d'impulsos que damunt associat a adolescents que encara no tenen el seu cervell desenvolupat fins als 25 anys i es costa més controlar aquests impulsos, pues pot arribar a associar-se a altres problemàtiques.
Bé, jo penso que el missatge és clar, no? Hi ha que detectar el problema, hi ha que fer front a ell i reconèixer-lo, no? I sobretot a donar-se suport entre aquelles persones que ens volen ajudar, no?
Mm-hmm. I la corresponsabilitat de tots, de l'Estat, de les autonomies, regular, legislar... I això, estem parlant de... És molt important el component econòmic, els interessos comercials que hi ha allà darrere i possiblement es podrien fer molt més en aquestes empreses para, a lo millor, pues, això, el que l'accés d'un jove no fora tan fàcil, encara que siga con la timanya de l'engany, no? Podria, a lo millor, des d'una targeta electrònica que detectara, que llegira el DNI, i el DNI no és tan fàcil de furtar-li al pare, a la mare, per destacar-lo en la targeta. Vull dir, hi ha maneres, o sea, que mos hem de continuar pegant voltes a molts nivells. No és només el pare, la mare, i treballar des del marco educatiu i des de la prevenció. Hi ha una corresponsabilitat de tots aquí en l'afer, i és una qüestió de salut de la vida de les persones.
Sí, perquè no oblidem el tema de la identificació que estava comentant Encarna, no solament pel tema de menors, que és important, ¿vale? Si una persona és menor d'edat no hauria de tindre accés a aquest tipus de jocs, també per a les persones que ja són adultes però tenen un problema de joc, hi ha una possibilitat d'apuntar-se al registre de persones excluïdes d'accés al joc, en el qual jo com a persona a lo millor que tinc un problema en el joc m'he prohibit l'entrada a aquest tipus de locals o a aquest tipus de pàgines web. Per tant, és necessari que aquesta identificació estigui feta perquè a lo millor jo estic en aquest registre i m'he autoprohibit l'entrada perquè he vist que tinc un problema i no vull continuar en aquest problema. Per tant, hauria de ser un poc més estricte el tema de la identificació.
Bé, doncs jo penso que amb això ens quedem. No sé si voleu llançar un missatge final per concloure l'entrevista.
Corresponsabilitat de tots.
I amb això ens quedem. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a
vosaltres.
Tu.